Bueno, doncs molt contenta d'estar entre vosaltres una vegada més. I tenim un tema avui per davant que està molt vinculat amb el que acabem de veure que el Francisco ens ha exposat, no? Sobre, ja ens ha parlat sobre la nostra butxaca i tant aquell tema com aquest, que és més ja implicant-nos amb tot el nostre, amb tot el nostre ser i durant molt de temps, no? Fent un servei, doncs els dos temes estan emmarcats dins de lo que és aquest curset que feu, lo que s'anomena mans, no? És a dir, hi ha una implicació de cada un de nosaltres, les nostres mans, què podem fer amb elles? De què estem parlant quan vam posar aquest títol, participar en la comunitat? Doncs estem parlant doncs, d'activitats que puguin ser doncs, molt locals, que es puguin portar a terme doncs, potser amb un centre d'esports del nostre barri o dins d'una associació de veïns, no? Les associacions famoses de veïns. Qualsevol representació de la nostra comunitat, on està doncs, tot un barri o tot un poble o tot una ciutat, d'acord? Però també, quan parlem de participar en la comunitat, podríem estar parlant, potser, de com estem nosaltres com a ciutadans donant suport doncs, a altres països quan estan patint doncs, algun tipus de desastre, no? I això... Doncs, tots nosaltres en un moment o altre, no, de les nostres vides, doncs hem sabut doncs, que en un país determinat han hagut aiguats, han hagut terratrèmols, tsunamis, focs, explosions, misèria, falta d'aliments bàsics. Aquest seria una altra forma, no, que té la nostra societat d'implicar-se. I per tant estaríem parlant de participar com a comunitat en aquests esdeveniments, doncs, terribles que succeeixen a vegades en algun lloc del món. Però també, quan parlem de participar en la comunitat, estem pensant en com cada un de nosaltres, a nivell molt personal, i més quan perteneixem a una església, a una congregació de creients i de creients cristians, com, davant de programes, no, que se'ns poden proposar, doncs responem. Per atendre necessitats, a vegades que són molt, molt properes a nosaltres, són del barri. Jo què sé, imagineu-vos una església que està en un lloc que no hi ha guarderies, no? Això abans no hi havia guarderies. Doncs en aquell moment que hi hagués en aquella església, doncs l'interès en organitzar una guarderia doncs, totalment gratuïta. O bé, quan han arribat, no, tants nouvinguts com en aquests últims anys en el nostre país, doncs pensar, bé, aquestes persones venen i tenen que fer molts tràmits legals, doncs anem a oferir, anem a organitzar un assessorament jurídic de forma voluntària, per entesos, no, per abogats que cedeixin una part del seu temps doncs, per assessorar. O bé, ara imagineu-vos, doncs, quan es detecten necessitats bàsiques d'aliments, bàsiques de vestit, no? De tot allò que comporta no tenir recursos econòmics per afrontar les coses més bàsiques de totes, que són l'abric, no? L'accés a poder-nos vestir, però també l'accés a tindre els aliments necessaris. Doncs fa 20 anys a la nostra església, no? Fa més de 20 anys ja, es va produir això, es va produir doncs aquest desig, aquesta espècie d'una cosa que deies, potser sí que fa falta, no? Atendre aquestes necessitats bàsiques des de la nostra església amb allò que puguem. Bé, aquestes serien les tres possibilitats. Però anem a veure, com a creients tenim un model. I el model és clar, és el que ens ensenya el Senyor Jesús. Què pensava Jesús respecte a participar en la comunitat, en el seu entorn, entre aquelles persones amb les que ell doncs, es relacionava? Què pensava? Què feia? Com durant 30 anys, no? sempre m'ha impactat molt, no? L'Stuart una vegada ens deia, l'Stuart Park, sabem molt dels 3 anys en què el Senyor Jesús va fer el seu ministeri, però hi ha els altres 30 anys que en sabem tan poc. Doncs aquells 30 anys el Senyor Jesús formava part de la comunitat, coneixia totes les realitats del seu entorn, no? I necessitem nosaltres això mateix, conèixer les necessitats del nostre entorn. Bé, hi ha un escriptor, és un escriptor del sector catòlic, dels cristians catòlics, que va escriure un llibre que es diu 10 notes d'òptica cristiana. I ell, sabeu que dins de l'Església Catòlica hi ha una organització realment molt que mereix tots els nostres respectes, que és Càritas, i ell feia aquesta referència, no?, com a creient cristià catòlic, i deia això en aquest llibre que es diu 10 notes d'òptica cristiana. Deia: el moviment cristià hauria d'ampliar l'espectre social i obrir-se encara més, però no sols els que passen gana, els que tenen fam, ni els que no tenen sostre, sinó que s'hauria d'obrir, fixeu-vos, a la gent de cor perdut, als que arrosseguen buidor interior i se'n consolen comprant potser fàrmacs, no? I aquí la quantitat de persones és enorme, molt més grans que els que passen gana i que els que no tenen abric, no? Diu ell, s'hauria d'obrir també a tots els que estan cansats del soroll, els que busquen a les fosques i no tenen llum, no? Està pensant ja en una realitat molt més espiritual. Els que tenen set d'espiritualitat, acaba dient en Puiget, i fam de compromís. I m'agrada molt aquest enfoc, perquè és un enfoc que molts de nosaltres fem nostre, també, no? Davant de les necessitats dels éssers humans, som conscients, tots nosaltres, que són molts més els que tenen manca de llum, els que tenen aquesta buidor interna, els que estan saturats de molt soroll però no saben escoltar res del que realment els hi pot fer bé, no? M'agrada, perquè a l'home, cada un de nosaltres, no solament tenim un cos que necessitem doncs, alimentar i vestir dignament, no?, conforme a les estacions de l'any. No, nosaltres som ànima, som esperit. I aquí l'Evangeli de Jesús sí que pot donar respostes i les dona, no?, atenent i ajudant a cobrir necessitats físiques, no? El Francisco ens parlava de com nosaltres podem, no?, donar suport a aquestes necessitats físiques, però també cada un de nosaltres, que som rics amb el coneixement de Jesús, podem ajudar a donar suport a les necessitats psíquiques i a les necessitats de comunicació, de relació humana, no?, que tan expert i tan detallista era el Senyor Jesús. Bé, què ens ensenya Jesús? L'atenció al proïsme imposat no és opcional. Això és el que ens ensenya Jesús. I és fins i tot dur, perquè l'ensenyança de l'Evangeli a Mateu 25, versets que van del 34 al 46, no el llegirem perquè sé que tots sabeu, quan el Senyor Jesús parla d'ovelles i de cabrits i parla del judici final, no? Ell deixa ben clar que en aquell moment, en el moment en què el Senyor Jesús farà justícia per la manca de preocupació que haguem tingut cada un de nosaltres per al nostre proïsme. El Senyor Jesús ho va deixar molt clar, quin era la síntesi dels manaments: estima Déu, estima el que tens al costat, el teu proïsme. Per tant, com farà el Senyor quan tingui que dir: tu ets la meva ovella, tu ets un cabrí, i ens separi uns dels altres, no? És molt dur, això. Però sobretot, jo penso que sobretot és molt probable que ho faci per la omissió que molts de nosaltres hem tingut quan no ens hem sentit, no?, d'alguna forma que ens està parlant la necessitat d'un altre ser humà, no?, la omissió. L'apòstol Joan s'atreveix a fer una definició molt valenta i molt dura a la vegada, la primera Joan, no?, quan ens diu: Déu és amor. Això, no?, en el nostre temple ho encapçala, Déu és amor. Però diu més, inspirat per Déu, l'apòstol Joan, ens diu: aquell que no estima no ha conegut Déu. I aquest qui no estima, no?, si ens analitzem a nosaltres en profunditat, sabem que en algun moment hem tingut prejudicis, hem tingut altres problemes i no hem volgut veure una necessitat determinada d'algú, no? En aquell moment hem estat fent omissió, hem estat incomplint, no?, el que diem creure i amb qui diem creure, amb aquest Déu que és amor i que ens demana que nosaltres també transmetem, doncs, aquest amor. Què més aprenem, no?, del que ens ensenya Jesús? Doncs en Jesús trobem el millor dels exemples. Tot el que ens diuen els evangelis sobre Jesús ens ensenya sobre aquest tema de com hem de participar entre aquest món que vivim envoltats d'altres persones. Jesús parlava, fixeu-nos i recordem-ho, amb tothom. Amb els seus compatriotes, amb els que eren de la seva raça, parlava amb els estrangers, no tenia cap problema en parlar amb els que no eren jueus, no?, samaritana. Amb pescadors, persones senzilles que no havien tingut accés, doncs, a aprofundir en formació, diguéssim, com els fariseus, que sí que eren persones molt formades intel·lectualment. Amb persones que tenien una formació important en economia, els recaptadors d'impostos. Amb homes que no sabien escriure, hem de recordar que la major part, no?, de la població en aquella època, sobretot les dones, no sabien de lletres. Amb militars, Jesús no va tenir cap problema, potser alguns de nosaltres que som antimilitars, no?, pues sí que en tindríem, no? Amb religiosos, persones molt coneixedores de la llei, amb persones que no creien en res, que eren uns incrèduls acabats, amb dones, amb joves, amb nens, amb malalts, no diguem la llista, persones que estaven a punt de morir, persones que eren minusvàlides, amb persones atormentades, no?, aquestes persones que a vegades molts de nosaltres no sabem com hem d'atendre-les, no?, perquè ens costa entendre totes les seves vivències. Amb convictes, recordem, no?, el lladre, els lladres a la creu, amb convictes. Amb rics i amb pobres. Amb totes aquestes persones tan diverses, Jesús va interactuar, va parlar, va aprofundir. Recordem la dona que patia l'hemorràgia. Recordeu aquesta dona que patia l'hemorràgia i es va apropar i el va tocar? El Senyor Jesús, quan amb algú el sanava, a la vegada feia una altra cosa, que tots ho sabeu el que feia. El reinsertava a la societat. És a dir, el més difícil no és atendre la necessitat. Si una persona, doncs, veiem que té un problema a nivell psicològic, bueno, doncs, que vagi amb un psicòleg, veiem si pot tenir tractament, tot això és reconduïble, no? Si estàs ben atès amb els fàrmacs adequats, doncs segurament estaràs millor, no estaràs, doncs, tan ansiós, no? Però és que el Senyor Jesús no feia sols això, no solament sanava, sinó que reinsertava aquella persona, la feia tan digna que l'ajudava a formar part de la societat, no? Ves amb els teus, els deia quan els havia sanat. Torna a casa, no? És impressionant això. Ho va fer amb el ric, amb aquell ric que es deia Zaqueo, eh? Que cantem aquell himne quan, que vam estudiar quan érem petits. En rebre Jesús es va donar compte, llavors és com si de cop veigués el que havia fet amb la seva vida i que havia fet amb els altres i va restaurar tot el que devia, no? El que havia robat, eh? El cec de Betsaida, per exemple, una persona cega, li restableix la vista, i això a mi m'agrada molt. Diu que en seguida que li va restablir la vista, el va enviar, per fi podia anar sol, sense anar acompanyat, sense anar amb un bastó, no? Perquè ell veia i va poder tornar a casa seva. No? Quina alegria devien tenir la família. No? L'endemoniat de Gadara, Jesús l'allibera dels esperits diabòlics i també li diu, torna a casa. No? Ara que has tornat amb si, no? Torna a casa. I tants altres miracles. Tots vosaltres podríeu dir, Marga, i aquest t'has descuidat, tots aquests miracles. Per Jesús, l'ésser humà tenia i té un valor molt gran, perquè som seus com a criatures. És a dir, no hi ha cap ésser humà en el món per coses dolentes que hagi pogut fer als nostres ulls que no tingui valor per Jesús. Té valor. I aquest valor és el que va fer que Déu enviés el seu estimat fill. Tota criatura porta, doncs, la imatge de Déu. Cada ser humà ha estat creat per voluntat de Déu i això ho hauríem, ens ho hauríem, jo la primera, de repetir i recordar cada dia quan surto de casa. Perquè a vegades et trobes amb persones que et fan perdre els cabals. M'enteneu el que us vull dir, no? Primer de tot, davant de cada persona que ens trobem, recordem això. I crec que això ja ens pot ajudar molt a la nostra actitud, al nostre enfoc, no? Estimar el nostre altruisme ha de ser el distintiu pels cristians. És el que va ensenyar Jesús. Jesús va ensenyar a estimar amb un amor universal, no un amor per als qui ens interessa. Que no té fronteres, que no fa diferència entre uns i altres. Mireu, jo estava pensant, nosaltres no ens donem compte, però sovint diem, ai sí, la nostra església és una església doncs, que hi ha un tant per cent de persones d'aquí, catalans, de la terra, no? I tant per cent de nouvinguts. Sols quan fem això, vol dir que hi ha alguna cosa a dins nostre està fent diferències, no? I penso que això no ho avançarem, no? No passarem aquest obstacle fins que, primer de tot, amb cada un dels germans que venen de fora, no? Fixeu-vos que torno a dir això, el més important és pensar aquesta persona és una criatura de Déu, Déu li ha donat un valor enorme perquè per ella també Jesús va morir a la creu, va morir per tota la humanitat. Una altra cosa és que els que recollim aquest amor tan gran de Déu, el fem nostre i diguem, Senyor, gràcies perquè vas morir per mi, perquè sóc un pecador, perquè sóc un desastre, perquè em proposo una cosa i en faig una altra. Aquesta és la diferència, però Jesús va morir per tots. Altra cosa és que nosaltres agafem o no aquest regal meravellós de la salvació. Així que no es tracta ni es requereix una gran formació superespecialitzada, doncs ni en teologia, ni en treball social, no? Ni en treball comunitari, que avui dia doncs, és molt important, no. Sinó el que necessitem adquirir és un cor i una ment com la de Crist. I això no un dia perquè ens ho proposem, no. Això, com us deia, crec que tenim que fer l'esforç quasi a diari, no? I com es fa això? Com ho fem nosaltres, que tenim una tendència, no, a l'oblit, una tendència a ser més egoistes, no, pensant nosaltres, com ho fem això? Doncs sols ho pot fer Déu en nosaltres. Per tant, sols ho pot fer l'esperit de Déu, no? Si diem que el Senyor ens va salvar, hem entregat la nostra vida al Senyor i volem seguir-lo, i volem obeir-lo i volem estimar-lo, per poder estimar els altres, no? Que és aquesta segona vessant que Déu ens demana, sols ho podem fer deixant que l'esperit de Déu treballi en nosaltres. Així ens ho farem possible. I què estem fent? Bé, anem a ser realistes, no? I anem a veure amb nombres, uns quants nombres, què estem fent com a esglésies evangèliques, no? Ens considerem cristians evangèlics. Bé, doncs què estem fent tots, no? La suma de totes les esglésies, de totes les associacions. Bé, doncs tenim una organització que és la Federació d'Esglésies, la FEDE, aquí a Espanya, que el que, entre moltes altres coses, el que fa és que cada 4 o 5 anys fan un estudi, no?, recollint totes les dades que les esglésies i les associacions evangèliques faciliten a la FEDE, i llavors ells, doncs, són capaços de fer mostres, no? I diuen, bueno, doncs aviam, en què estan els projectes evangèlics, a on s'estan dirigint, a quines temàtiques s'estan treballant, no? Així que anem a veure com el 2022, que és el que veieu aquí, el 2022 tot el que es va recollir que s'havia fet, val? I quan veiem la quantitat d'esglésies que estan fent projectes, les persones voluntàries, totes voluntàries, que no estan cobrant, però que estan aportant el seu temps, no?, la seva preparació, el seu esforç, doncs mireu els números que surten. 3.340 centres en els que s'actua. És a dir, hi ha esglésies que potser tenen una església, però a més tenen altres centres. Això fa que siguin molt més que la suma d'associacions i d'esglésies. Les persones voluntàries implicades a l'acció social a Espanya en el món evangèlic. 39.132. Això ja és considerable, no? És a dir, tindre aquesta visió, jo crec que ens deixa, doncs, satisfets en un sentit, no? Diem, bueno, Senyor, el que podem fer com a església nosaltres al carrer Verdi és una goteta enmig del mar. Això és molt poca cosa, estem fent molt poc. Però siguem capaços, no?, de veure que és la suma de tot el que els cristians evangèlics estem fent el que compta, no? I que són moltes les persones implicades, no? A la nostra església, la diaconia, Estrella, amb més voluntaris, és la diaconia que tu coordines. Imagina't. Doncs bé, doncs la suma de totes les esglésies evangèliques a Espanya, 1.843.752. Gràcies, Senyor, per cada un d'ells. I amb cèntims. Quants cèntims estem aportant, no? Aquest tema ja tan unit al tema que ens deia abans el Francisco. Doncs mireu la quantitat, És una quantitat molt considerable. I el que m'agrada molt és el que posa. És a dir, hi ha un 52.880.809 surt de les ofrenes, dels delmes, de la quantitat que el Senyor ha posat en el cor de cada creient, no? I que després es destina una partida, doncs, per el que són l'obra social de cada església. La resta, on estan la resta de cèntims? Potser preguntaríeu alguns de vosaltres, des dels 52 fins als 83. Bé, doncs si som església, si som associacions, podem demanar ajuts a la Comunitat Europea, estem en condicions de presentar projectes que realment vinguin a cobrir necessitats molt concretes, i per tant la Comunitat Europea o la Generalitat o l'Ajuntament d'una població determinada o l'Estat espanyol, no?, a través de la recaptació de l'IRPF, destinen cèntims a aquestes esglésies, a aquestes organitzacions. Molt bé. Aquí veiem quins són els serveis que a dia d'avui les esglésies estan portant a terme, no? Nosaltres sabem els que estem portant a terme la nostra església, ho tenim molt interioritzat, no? El ruper, el tema d'aliments, perquè estigui coberta l'atenció alimentària de famílies que tenen pocs recursos, que moltes d'elles són de la pròpia església, però moltes són enviades des de l'Ajuntament, des del districte de Gràcia. Darrerament, suport als nens que van més endarrerits fent doncs, classes de suport escolar. Això és el que estem fent nosaltres, no? Però què s'està fent en general? Mireu, si no ho veieu bé, no? A part de repartir aliments, d'orientar i informar sobre temes socials, de donar suficient per abrigar-se, atenció social professional, educació en valors, assessorament familiar, activitats d'oci, orientació laboral, atenció sanitària ambulatòria, això en el nostre país, no? que és pública, la sanitat doncs, no és necessari, però hi ha hagut èpoques que no ha estat així. I per tant això es cobria també gràcies a aquest voluntariat. Suport escolar, acolliment residencial, intervenció en projectes amb víctima d'explotació sexual, etc. etc. No? Les veieu aquí tots. Hi ha un tipus d'ajuda que a mi sempre m'ha cautivat, no? I és, segur que vosaltres heu escoltat, recordeu-se el Genoveva de l'àmbit catòlic, de les Hermanites de la Caritat, aquí a Barcelona? Era una monja, ja està amb el Senyor, que tenia la disponibilitat d'un pis i ella acollia a les persones amb més dificultats que hi havia a Barcelona en aquella època, no? I quan parlava ella, no? Era una dona que irradiava felicitat. I jo em tenia cautivada aquella dona, no? Perquè deia, com és possible, no? Tan feliç, tan contenta, tan confiada. Confiava en les persones que acollia, no? Jo no hi havia confiat, eh? Jo veia algunes d'aquelles persones i em posava les mans al cap, deia, pobra dona, un dia aquesta senyora tindrà un disgust ja tan gran i, no? Aquest tipus de, o què direm, de la mare Teresa de Calcuta, no? Doncs totes aquestes coses, no? Són les que la nostra societat necessita. Bueno, seguim. Ara bé, què estem cridats a fer? Nosaltres. Doncs el primer de tot que ens cal fer és obrir la mirada al món en què vivim. Mireu, no hi ha més cec que el que no vol veure i no hi ha més sord que el que no vol sentir. Això és així. Únicament quan volem veure, deixem de ser cecs. I únicament quan volem escoltar, és quan deixem de ser sords. Potser ens tranquil·litzem pensant que la necessitat dels altres, no, de necessitats bàsiques, podem pensar que és fruit doncs, que estan portant una vida desordenada. No? Això és molt fàcil, aquesta persona. No? Ens posem en una actitud crítica, analista, i llavors diem bueno, és que era inevitable. Si anava per aquí, era inevitable arribar on ha arribat. No? Quines han estat les causes que han generat i que mantenen les desigualtats? Quines han estat les causes que ha tingut aquella persona? Doncs sabem que darrere de moltes situacions hi ha mecanismes molt complexes i que no podem ser tan frívols analitzant-les. Quan coneixem les causes, i això és fonamental, si volem engegar qualsevol altre projecte a la nostra església, primer, no solament hem de dir ai, és que això m'està fent mal i voldria que féssim alguna cosa per aquesta situació tan dificultosa, no? No solament hem de sentir-nos aculpits per les necessitats. Hem de fer una altra cosa. Hem de ser capaços d'analitzar les causes que han generat aquella situació, perquè si no, no ens en sortim. Per combatre les diferències, això és el més eficaç. Anar a l'arrel del problema, no a la conseqüència del problema. M'enteneu el que us vull dir, no? Però seguirà sent necessari, eh? no podem dir, oi, ja ho analitzarem, això és molt complex, perquè llavors tampoc farem res. És a dir, tenim que mantenir un equilibri entre el fer i l'analitzar. Coneixement de la necessitat que requereix l'acció social. La participació en la comunitat precisa de fonament, com us deia. I abans de fer el coneixement en profunditat de la situació, no? hem de conèixer en profunditat. No es pot actuar per impuls, solament mogut pels nostres sentiments. Ens cal saber la veritat d'aquella situació i actuar amb molta reflexió i amb previsió. Jo ara actuo, puc donar aquest suport, però tinc que pensar, demà el podré seguir donant i el podré seguir donant demà passat? Hem de ser molt realistes, no? A l'hora de voler, de creure en salvadors del món. M'explico, eh? Ara, també és cert que els creients crec que estem callant de massa, no? Estem callant massa. Quan es trepitja la dignitat humana, quan no es reconeixen els drets humans, us he passat el que és la declaració dels drets humans, no? I no tindrem temps, però podeu endur-vos-ho i fer-ho a casa. Hi ha, crec que eren 29, no? 29 articles.
29.
Sí, 30 n'hi ha. Doncs aquests articles, tots els estats del món, doncs, accepten la declaració de drets humans, no? O la majoria. Bé, llegiu-ho. Llegiu quantes cosetes detecteu en cada article que s'incompleixen sistemàticament. Però no al Congo o a Malàcia. O... No, no, aquí. En una societat que ens diem tan avançada, no? I tan crítica amb algunes injustícies. Aneu subratllant tot el que veieu que no s'està complint de la declaració dels drets humans, drets bàsics, que creients cristians i persones no creients doncs, en el seu moment van acceptar. La realitat social avui ens planteja reptes molt de consciència com a església molt grans, sempre que no tanquem els ulls. És a dir, podríem tancar els ulls a les realitats d'injustícia, no? La pobresa. Jo em pregunto com és possible que en ple segle XXI, amb els recursos que hi ha al món, encara estiguem en aquesta situació de pobresa, de no disposar algunes persones de les necessitats més bàsiques i que per un cantó hi hagi superluxe i per un altre cantó misèria absoluta. Com és possible que hi hagi compres desmesurades, sobretot com les que es produeixen per les festes al voltant del Nadal, que és una locura, no? I hi hagi tanta necessitat de les coses més bàsiques i més econòmiques, en un sentit. Per tant, si no callem, les hauríem de denunciar. I denunciar té un preu. Té un preu gran denunciar, però crec que estem... El Senyor no va callar res. I a vegades es va portar moltes discussions, es va portar pals i es va portar persecució i es va portar la creu, no? Ell tenia un altre objectiu. Tenia l'objectiu de la salvació del ser humà. Però el Senyor Jesús davant de la injustícia parlava. I moltes vegades tinc la sensació que l'Església calla, no? I quan dic església, dic cada un dels que la configurem. Podem acompanyar la humanitat a trobar models socials que millorin la justícia, la llibertat i la pau. No? Abans el Francisco ens deia, entre els dos extrems, no? De les posicions econòmiques del món, no? El capitalisme i el comunisme, segurament en les dues realitats hi ha coses bones. Però què ens diu la paraula? La paraula és la que treu el millor de tot, no? Per nosaltres, pel ser humà, perquè ens coneix millor que ningú. Treballa la cultura de l'austeritat, treballa la cultura de l'austeritat. És un plantejament social molt realista que podria ajudar a que altres visquessin amb més dignitat. la cultura de l'austeritat. I com congregació hem d'actuar i hem d'augmentar la dimensió, el que deia el Puigverd, que hem dit al principi, la dimensió evangelitzadora de l'amor dins de la comunitat. Tot no és projectes per donar més aliments, no. Hi ha una dimensió evangelitzadora i si no evangelitzem, el que estem és callant el més important que tenim, que és l'Evangeli, no? Bé, viure en harmonia amb el Senyor. Aquest era el darrer punt. Aquest darrer punt és clau. Quan un viu en harmonia amb el Senyor, immediatament, sense que ens ho proposessin, es desperta una sensibilitat vers els altres, vers a tots els que ens envolten. És el fruit de l'esperit en nosaltres. A vegades és poc el que podem fer, no? Com dèiem al principi, perquè les situacions sobrepassen les nostres possibilitats. Però per poc que puguem fer, fem-ho, no? Si es requereix en un moment donat un voluntariat i l'Església ens demanda ajuda, no?, per cobrir un determinat projecte, som-hi, arremanguem-nos, no?, segons la possibilitat que tinguem cada un de temps. Col·laborar activament a favor de les mancances socials no pot ser, això és molt important, una fórmula per acallar les nostres consciències, no? No podem en aquest sentit tergiversar l'Evangeli i fer el que en alguns món ha fet l'Església Catòlica, no? Jo acallo la meva consciència fent això, ajudant aquí, ajudant allà. No, jo no tinc que callar cap consciència. L'únic que pot netejar la meva consciència, el meu ser, és Jesús, no?, a través de la seva obra. Però el que sí que puc fer és, en resposta a aquesta crida del Senyor dins del nostre cor, doncs donar suport als que ho necessiten o a aquells projectes que ens estiguin demandant. Participar des de l'Església Cristiana per aportar a la comunitat requereix sobretot de dues coses: d'estimar el Senyor en primer lloc a les nostres vides i desitjar ser reflexa de la bondat de Déu. Déu és bo amb nosaltres, Déu està amb nosaltres a través del seu esperit. I com es viu això? Com ho veuen els que no creuen en el Senyor Jesús? Doncs sols ho poden veure a través de que estem desplegant aquesta bondat de Déu. El nostre Déu és ple de bondat, de misericòrdia, i es fa proper gràcies a la bondat i misericòrdia de bons samaritans. Aquells que estan disposats a no presentar factura. Aquells que estan disposats a no mirar el rellotge. Estan disposats a dir, avui voldria anar al cine, però vaig a fer allò que sé que serà un bé, doncs, per a aquells nens, per a aquella persona que vol que pugui anar a visitar, no? Per exemple, coses senzilles. Hi ha una experiència de la mare de Teresa de Calcuta, n'hi ha moltes, però hi ha una que sempre m'ha agradat molt, i diu que la mare Teresa de Calcuta, allà a la ciutat on vivia, va recollir, com feia molt tan sovint, no?, com feia cada dia, va recollir un home que anava brut, és natural, si vivia al carrer, a més tenia ferides que s'havien de curar i que s'estaven infectant, i ella se'l va endur, li va donar hospedatge, li va donar menjar, el va rentar i li va curar les ferides. I aquest home era molt incrèdul, ell no creia en res, no? I li va dir: mare, jo no sé si Déu existeix, però si existeix, en el supòs que existeix, segur que s'assembla a vostè. Nosaltres sabem que és al revés. Nosaltres sabem que ella volia semblar-se a Jesús, no? I això és el que ell, aquest home, va veure amb ella. Així que cada cop que ens volquem a favor de qualsevol ser humà, no? I el considerem que té més valor que ningú, que siguem conscients de les seves necessitats, en aquell moment som reflexe de la bondat de Déu. És un reflexe, no? Sabeu el que és un reflexe? Això com està reflexant a mi? Doncs Déu arriba a nosaltres, arriba la seva bondat amb nosaltres, entenem com estima a tots i llavors nosaltres reflectim aquesta bondat amb els altres. Així que tenim una gran responsabilitat: donar a conèixer la bondat de Déu per mig de coses concretes. No, el Senyor t'estima, el Senyor t'estima. Com et va el dia? Vale, molt bé, adeu-siau. No? A vegades fem això, no? Fins i tot amb els nostres germans ho fem, no? Bon dia, germà, el diumenge, no? Bé, adeu, no? Com et va, germà? I no esperem la resposta, no? Perquè som així d'hiperactius. No, no, no. El Senyor escoltava, el Senyor mirava. Així que el Senyor ens ajudi a tots a fer aquest exercici tan important, no? De mirar i d'escoltar. Doncs molt bé, fins aquí. Teniu alguna pregunta? Sí.